Al matí, amb Raquel García.
Tothom paga un preu a la vida, més tard o més d'hora. A tots ens toca enfrontar-nos al nostre passat. I amb aquesta premissa, el 1968, el dramaturg Arthur Miller va escriure El preu, un drama familiar on el passat i l'ambició enfrontarà dos germans després de la mort del pare. L'obra es va estrenar el 2016 al Teatre Goya de Barcelona i diumenge arriba a la nostra ciutat de la mà de la directora Sílvia Munt. De fet, ella mateixa va confessar que va llegir l'obra en un avió i des d'aleshores es va sentir enamorada. Descobrim a dos dels seus actors, Lluís Marco i Ramon Madaula. Bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos, El preu parteix, com dèiem, d'aquesta situació molt quotidiana, no? De la mort del pare, que torna, podríem dir, doncs, a fer que la família es reuneixi per a solventar un problema d'herència. Però què és el que els hi passa? Lluís.
Doncs els hi passa el que passa a tantes famílies, que per una petita cosa salten les espurnes dels odis i els amors que acumulen les famílies. I això és tan universal, i ho escriu també Arthur Miller, que ara us ho acaba d'explicar el Ramon, però jo ho veig així.
Vinga, Ramon, a veure, explica'ns. Suposo que és un text, com ens deia el Lluís, no?, de plena vigència, que fa un retrat de l'ànima humana, no?
Sí, sí, exactament. I és també quan en una família, una família rica, en aquest cas, quan l'economia de vegades pesa més que l'amistat o la lleialtat o l'amor, no? Quan l'economia és molt important o és el més important en una família i hi ha una crisi, com el crac del 29, que és, en aquest cas és on se situa l'obra, doncs allà es veu la veritat, ens despullem quan la família s'arruïna i es veu com és cadascú quan són pobres, no? Diguem-ne. I a partir d'aquí, doncs, això és molt... es veu, doncs, que realment quan les relacions es basen només per l'interès s'acaben fonent amb el temps, no?
Uh-huh. Llavors hem de dir que quan passa la mort del pare, llavors arriba un taxador, no?, i s'explica que el bloc on vivia la família s'ha d'enderrocar, i llavors el germà petit és quan truca el germà gran per repartir-se tota aquesta herència. I el problema és que, Ramon, tu interpretes el germà gran, que és un cirurgià, no?, que va decidir abandonar el pare per la seva carrera. Per què ho va fer?
Bé, perquè ell... Hi ha dos germans, no? Mm-hmm. I un decideix, quan veu que el pare s'arruïna, era un pare molt ric, decideix quedar-se a casa amb el pare, i l'altre decideix fugir i triomfar. Però en el fons estan fugint els dos, vull dir, en el fons tots tenen una por terrible a que els hi passi el que han vist a casa seva, d'arruïnar-se, no? I llavors, doncs, un prefereix quedar-se a ser funcionari, quedar-se amb el pare, i l'altre decideix fugir de la família. I amb tot això hi ha el personatge de Lluís Marco, que al cap dels anys, doncs, han de vendre la casa i ha de posar un preu a totes les despulles, a tots els mobles antics de la família. I ara que el Lluís t'acabi d'explicar la història del taxador, perquè penso que també és molt important.
Sí, que és fonamental, no? També explica'ns-ho.
Sí, sí, és un contrapunt que posa Arthur Miller aquí a mig, que és el taxador, que en realitat és el que fa saltar les espurnes dels dos germans. I el taxador és un exemple tot el contrari dels altres dos germans. Un té una penúria econòmica, l'altre s'ha fet ric, però en el fons els dos estan contrastant els seus problemes de família. I aquest senyor, el Solomon, és un supervivent, és un individu que està posat allà com un contrast de com, davant de les adversitats de la vida, hi ha gent que la fugida endavant la té sempre molt clara. I aquest home, amb quasi 90 anys a l'esquena, sobreviu al suïcidi d'una filla i sobreviu al que li tirin per endavant. És una meravella de personatge que li devem... i devem aplaudiments màxims a l'Arthur Miller. I a la Sílvia, que m'ha dirigit molt bé.
Sí, ara després parlarem també de la direcció de la Sílvia, però primer sentim un fragment de l'obra.
Sou uns morts de gana tots dos! Ja heu dit resignar-se, això resumeix la vostra ideologia. Tot és enveja, però ho heu fracassat. No us dono autoritat moral. A mi no! Jo he lluitat perquè aquí és important pel món que seríem morts si no fos per mi, sí senyor. Va ser més llest que ningú, va veure el que volia si t'ho va donar. Va matar la mare i t'ha matat a tu, però a mi no! No ho va aconseguir llavors i no ho aconseguirà ara. A mi no em matarà mai!
Brutal, clar. Llavors ens demostra que malgrat tots els drames personals que ara comentàveu, no?, dels personatges, hi ha sempre com una veu absent que ha configurat la vida de tots els germans, dels dos germans, el pare. Com reflecteix també, doncs, el text aquesta presència, no? Com ens condiciona moltes vegades, doncs, aquesta figura paterna?
Bé, els psicòlegs diuen que s'ha de matar el pare i en aquest cas un l'ha matat i l'altre no. El pare era una persona molt influent, és una persona molt rica al Manhattan de l'any 29, que tenia els dos fills atemorits, i aquesta ombra del pare, un l'ha matat, diguem-ne, fugint, i l'altre no l'ha pogut matar i s'ha quedat. Però el pare una mica és la figura que una mica has de gestionar-la durant la vida, perquè sobretot els homes, jo crec, perquè és una figura que la pots estimar molt, però també has de saber posar-la en el seu lloc, no? I aquests dos personatges, un ha aconseguit superar el pare i l'altre no, no?
Uh-huh. Sí. Clar, en aquest sentit, la relació també, doncs, suposo, i els records aniran apareixent quan arriben a la casa, no? I doncs veuen tots aquells records, no?, que guardava el pare, no?, i sortiran tots aquells comptes pendents, no?, i suposo que és quan se n'adonen del preu que han hagut de pagar, no?, per les seves decisions.
Lluís o...
Sí,
Lluís, vinga.
No, el Ramon està més immers en la problemàtica familiar, però sí que és veritat que la tendència que hem de tenir tots és matar el pare, en sentit simbòlic i en sentit metafòric. És a dir, hi ha un moment en què hem de prendre la responsabilitat de viure sense buscar culpables, i les circumstàncies fan que moltes vegades ens refugiem en donar la culpabilitat al que ja no hi és, per com ens ha educat, per com ens ha fet anar per la vida. Però hi ha un moment que les decisions s'han de prendre, i no se sap mai quina és la més important, això ho diu molt bé el Miller, i és el cas d'aquests individus. Un mata el pare marxant i l'altre en realitat mata el pare quedant-se a casa, però tampoc està satisfeta com ha sobreviscut a la imatge paterna. Vull dir, és preciós com està explicat.
Uh-huh. Colpidó. Hem de dir que també, doncs, tant la directora com l'escenògraf han treballat per buidar i deixar estàtic, podríem dir, l'espai, no? Sempre veiem les mateixes golfes. No sé, això us ha ajudat a l'hora de crear el vostre personatge? O tot el contrari, ho ha fet més difícil?
Bé, el Miller proposa unes golfes plenes de mobles antics que s'han de subhastar, i per tant del texador, per tornar a posar-li un preu a aquells mobles. La Sílvia ha optat per els mobles, apilar-los tots en una banda, deixar l'espai net. Estèticament és preciós, perquè els mobles es transformen en una mena de monstre, no?, que hi ha a la dreta de l'escenari, apilats, cadires, taules, instruments musicals, discos vells, està tot allà apilat en una... I jo les versions que hem vist americanes i angleses d'aquesta mateixa obra, està tot l'espai ple de mobles, i els personatges estan immersos en els mobles, que una mica se'ls mengen. En aquest cas els personatges quedem molt molt polits, molt nets, i els mobles estan en una banda allà apilats com una foguera de Sant Joan gairebé, i que ens també, potser el monstre del passat és més present que si estiguéssim entre rodejats de mobles, no? Això sí que com a intèrprets de vegades et fa sentir una mica despullat, perquè és un espai molt net, però també és veritat que jo crec que dramàticament realça molt el conflicte de cadascú, i estèticament és preciós.
Mm-hmm. Digues.
No, que estic totalment d'acord. Aquest minimalisme de centrar-ho tot en un lateral de l'escenari fa que els personatges estiguin molt més nets a la vista de l'espectador i puguin despullar molt més bé, molt més difícil actualment, perquè aquesta falta de mobiliari en si, però és molt maco veure com has de defensar això realment, el que penses per dintre, no? Això la Sílvia, a part de l'escenografia que és preciosa, jo hi estic encantat, perquè ha obert les nostres animetes d'actors i ens ha col·locat a dintre dels personatges i ens ha fet viure amb una sensibilitat extrema el comportament d'aquest text tan meravellós del Mina, no? Mhm.
Parlem també del paper d'en Víctor i també de la seva dona, de l'Esther.
No s'hi pot fer res. Si no tens alguna mena de talent, acabes menjant tres cops al dia fent un fill per l'exèrcit. Quan menys te n'adones et comença a caure el cabell i s'ha acabat la pel·lícula.
Doncs en Víctor, interpretat per Pere Arquilloé, i la seva dona, doncs, interpretada per la sabadellenca Rosa Renom, són els personatges que es van quedar també, doncs, amb el pare, que comentàvem. Quina és la seva posició a l'obra i quin és el paper també de la dona en aquest text de Miller?
Va, Ramon, tu la dona, jo ja faré de petit, ja parlaré del perico, va.
Vinga, va.
No, a veure, és que és aquesta cosa, o sigui, davant de la por al fracàs, la por a arruïnar-se, la por a perdre la feina, la por a perdre-ho tot, doncs hi ha gent que adopta diferents maneres, no?, d'afrontar-ho. En aquest cas, els dos germans, i potser em repeteixo una mica, però un decideix la por ser una fugida endavant i voler triomfar molt, 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 perquè no li passi el que ha vist que li ha passat al seu pare. Vol ser el millor cirurgià dels Estats Units, ser el més ric, perquè per por a fracassar, precisament. I l'altra parella, el fill que es queda a casa, el Víctor, és el que precisament, i més a més és els dos germans, és el que té més talent, però en canvi, precisament per por a que li passi al pare, decideix ser policia, ser funcionari, ser policia de trànsit i quedar-se a casa i tenir una vida, diguem-ne, gris, amb la seva parella, que és la Rosa Renom, i tenen un fill, i tenen una vida, diguem-ne, molt grisa i molt i amb molt poques expectatives, però també a la vegada amb aquesta amargor o amb aquest ressentiment de i si haguéssim fet el que ha fet el germà gran i nosaltres no ens hem atrevit a fer, ens hem quedat aquí cuidant el pare perquè ens feia por arruïnar-nos i hem agafat una feina fixa, etc etc etc. Però a la vegada el Miller al final ens ve a dir que no sabem qui ha sigut més feliç dels dos, perquè el que ha triomfat al final descobrim que és un pobre desgraciat i el que s'ha anat a casa també és un pobre desgraciat, però potser ha sigut més feliç que el que ha fugit. Però tot el que els empeny és la por a perdre, la por a fracassar, no? Els han inculcat tant que en aquesta vida han de triomfar que llavors això els ha fet muntar-se uns personatges que no són realment ells a la vida. I el cas del Víctor i la dona, doncs, són un matrimoni d'aquests, diguem-ne, porucs. Però no per això el Miller no els salva, també els salva, perquè han sigut porucs, potser no han triomfat, però potser són feliços, no?
Clar, que això també és molt, molt important. I ara ens quedava, doncs, a definir el paper de la dona en aquesta obra.
No, la dona és un puntal pel Víctor, pel personatge del Pere Arquilloé. És un home que se suposava que amb la seva joventut tenia més talent inclús que el Walter, o sigui que era un noi que era un gran estudiant, tenia moltes possibilitats, però llavors la por de la que parla el Ramon, que és efectivament l'eix d'això, el fa que sigui més conservador i es queda amb la dona. I aquí és la dona, que té molts somnis, però els va enterrant d'una manera determinada, com enterrem de vegades humilment l'amor en les cases. Diem, bueno, allò no ho podrem fer perquè no tenim cèntims, doncs quedem, allò no ho podré aconseguir, doncs bé, ja ho farem. Doncs vinga, va, conformem-nos amb el que tenim, però en el fons hi ha dintre unes rancúnies, hi ha problemes que no els acaben de treure. I el personatge del Víctor, jo penso que era molt fort amb el seu pare, o sigui, el seu pare era un eix per ell important, i llavors es troba que canvia la imatge del pare per la de la dona, que la dona és una dona molt forta dintre de les seves limitacions que li dona el propi Artur Miller. Seguim en el joc d'escacs d'aquesta obra meravellosa.
I com és el treball entre tots els actors a escena, no? I també sota la direcció de la Sílvia Amunt, amb aquest text, no? Amb aquesta densitat de contingut i amb tot aquest pes de la paraula. Com ha estat la feina, la coordinació entre tots vosaltres?
Això ho ha fet la Sílvia extraordinàriament bé. Ha extret de tots nosaltres el millor i és veritat que hi ha una química especial entre els quatre. Ens mirem als ulls i tots tenim com unes espurnetes de certa felicitat abans de començar aquesta obra. Ens ve sempre molt de gust sortir els quatre a desenvolupar la feina que hem fet. Jo particularment haig de dir que els treballs de la Rosa, del Ramon i del Pere, en la seva forma de treballar, a mi m'han enriquit, m'han aportat coses, he mirat i he après, i quan això et passa com a actor, doncs sempre és una joia.
Ramon, i en el teu cas?
Sí, a veure, aquesta obra té una cosa que jo crec que per dirigir-la i per interpretar-la la fa molt bonic i alhora complicada, que és un sol acte, un sol espai-temps, o sigui, no hi ha pas de temps, no passen els mesos, no passen els dies, o sigui, comença la funció i passa una hora i tres quarts, i ha passat una hora i tres quarts en l'escenari real, en unes golfes, i això fa que els personatges no tenen moments de descompressió, o sigui, que comença la funció el Pere i la Rosa, després entra el Marco, després entro jo, i ahí som els quatre, i allò va pujant i es va escalfant i va pujant, i no hi ha, diu, però al cap d'un mes se't torna a veure, i tu com a actor dius, pots prendre una aigua, diguem-ne, per entendre'ns i aixugar-te i seguir, no, sinó que és una hora, tres quarts, en el qual la caldera va bullint i cada vegada va bullint més i no hi ha un canvi d'acte, no hi ha un pas de temps, no hi ha res. I això obliga a estar molt concentrats els quatre i ajudar-nos molt, a passar-nos molt bé la pilota, perquè no, saps, si no te la tiren bé, llavors tu no la pots collir bé. I això jo crec que ho hem entès molt bé tots quatre, i si no és impossible de fer aquesta obra, perquè hi ha moltes obres que dius, bueno, ara que parem aquesta escena, hi ha un pas de temps, hi ha una musiqueta, ens relaxem i seguim, no, aquí és venga, venga, i anar bullint fins que al final esclata tot, no? Clar. I és això, jo trobo que és la dificultat més gran d'aquesta obra, però a la vegada també li dona una força molt especial, perquè escriure obres en un sol espai i un sol temps és una cosa molt complexa, i parlar de tantes coses com parla aquesta obra encara més. I això, bueno, a més, exclusivament és una obra del Miller que fa uns anys no era de les més valorades, i darrerament l'està fent a tot el món, perquè s'ha descobert que es considerava una obra més menor i s'ha descobert que no, que és de les grans obres del Miller.
Uh-huh.
Perquè ell feia la mort d'un viatjant, ha fet moltes de molt importants, que són molts personatges, grans muntatges que s'han fet històrics, però aquesta és una obra com menor, i de cop aquesta obra està agafant ara un valor universal molt gran, no?
Sí, doncs, tot i no ser una de les més conegudes, la veritat és que el preu ha tingut molt d'èxit de públic, també arran de la presentació al Festival del Grec, i la Sílvia Munt també la va portar, doncs, a Madrid. Ara també arriba a la nostra ciutat. Per acabar, us volia demanar, hem estat parlant del preu, no?, per triomfar, que hem de pagar tots a vegades a la vida. Llavors us volia demanar pel Lluís Marco i també pel Ramon Madaula, què és triomfar?
Ui, jo ho tinc claríssim, eh?
Vinga, va, es comença.
Jo, per mi, triomfar és poder viure del que t'agrada, encara que ningú et conegui, és igual. Però si tu aconsegueixes viure del que t'agrada, què més vols en aquesta vida? Estic parlant professionalment, eh? Llavors hi ha els triomfs, diguem-ne, emocionals o personals, que això és una prova professionalment. Poder viure del que t'agrada, encara que, dic, insisteixo, no siguis reconegut, jo crec que és un gran triomf, que costa molt.
Sí, i per afegir, que hi estic totalment d'acord, l'èxit de la vida és mirar-te cada dia al mirall i continuar-te agradant una mica de com ets i del que estàs fent. Poder-te somriure a tu mateix i plorar-te a tu mateix, és a dir, això és el més important. I és clar, si a sobre pots fer el que realment més t'agrada i guanyar-te la vida, això no és un èxit, això és un premi que no saps on mirar per ser senzill amb tu mateix i no esclatar de la vida.
Doncs a Lluís Marcos i Ramon Madaula, moltíssimes gràcies per explicar-nos també, doncs, aquest muntatge, El preu, una peça que un cop més ens ajuda als espectadors a aprendre del comportament humà. Molta merda de cara a diumenge.
Gràcies, tots, moltes gràcies.
A vosaltres. I a tots vosaltres, us recordem, Teatre Principal, diumenge a les 6 de la tarda. No hi ha excusa, tothom anar a veure teatre.